L'Hospitalet impulsa el projecte U-Binding per reforçar les habilitats lectores a les escoles de la ciutat i participen més de 400 alumnes de 10 centres educatius. Es tracta d'una iniciativa pionera desenvolupada amb la Universitat de Barcelona i la Fundació Josep Finestres. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest projecte pioner. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Continua sent la xarxa que aglutina les entitats de lleure i acció social de la ciutat. Amb aquest compromís, Antònia López afronta el nou càrrec de presidenta del Consell de l'Esplai de l'Hospitalet, en substitució de Felipe Campos, que finalitza la seva etapa després de 10 anys al capdavant de l'organització.
Fermar aquest compromís amb la justícia social, les igualtats d'oportunitats i amb les infàncies i les adolescències.
La colla jove de l'Hospitalet enceta una nova etapa amb la renovació de la seva junta. El principal objectiu de l'entitat és seguir creixent i ampliar la formació de cara als pròxims anys.
Som una colla doncs això, molt familiar, a part de familiar també n'hi ha gent jove, n'hi ha gent gran, n'hi ha gent que portem molts anys, n'hi ha molta entrada i sortida de gent i esperem una mica consolidar-nos una mica més aquesta estabilitat i anar creixent a poc a poc.
I en esports ens centrarem en el Rugby Club L'Hospitalet, que aquest diumenge comença la fase de descens de la Divisió d'Honor B masculina. Mantenir la categoria és el gran objectiu de l'equip de Jordi Sánchez.
Yo había enfocado esta segunda vuelta de la primera fase como una pretemporada larga. Ahora ya esa parte se acaba y vienen 8 finales que esperamos poder sacar adelante con esos 4 partidos en casa, sobre todo, que queremos hacernos fuerte, claro.
Millorar les habilitats lectores des de la tècnica i la velocitat a la comprensió dels textos. Aquest és el propòsit del projecte U-Binding, que fins a 7 escoles de la ciutat han incorporat aquest curs. Es tracta d'una iniciativa del Servei de Salut de l'Ajuntament i del Centre de Serveis de Psicologia de la Universitat de Barcelona, que és previst que arribi a 400 infants.
Tota aquesta mainada fa primer de primària a l'escola Lola Anglada de Can Serra i avui faran una sessió de reforç de les habilitats lectores, inclosa en el projecte U-Binding, que impulsen el Servei de Salut de l'Ajuntament, el Centre de Serveis de Psicologia de la Universitat de Barcelona i la Fundació Josep Finestres. Personal de diverses disciplines com psicologia i logopèdia, entre d'altres, especialitzat en dificultats d'aprenentatge, organitza als centres educatius activitats lúdiques i participatives per reforçar aspectes com la descodificació de signes, el vocabulari, l'atenció, la comprensió lectora i la sintaxi. Avui han explicat un conte de forma oral i per comprovar el grau d'atenció i comprensió, la canalla havia de respondre les preguntes que s'anaven formulant, aixecant la mà o picant de peus.
El que fem és treballar velocitat lectora perquè hem vist que era la part més important per poder fer aquesta habilitat, no? aquesta mecànica lectora, que és la que necessitarem després per fer tota la part comprensiva. I el que fem és fer un mix entre el que puguin fer mecànica lectora, el poder tenir una bona habilitat lectora per després que puguin passar a tenir una bona comprensió. No? Ara estan aprenent a llegir perquè després la lectura els serveixi per aprendre.
A més de l'activitat grupal a l'aula, el projecte U-Binding també preveu atenció individualitzada segons les necessitats específiques de cada infant en termes de velocitat i tècnica lectora en català.
Cada nen ha de fer una sessió setmanal o 4 sessions setmanals, depenent del nivell de fluïdesa que tenen. Llavors, perquè realment una de les coses molt importants de la lectura és la pràctica. Sense la pràctica és impossible que els nens i nenes puguin llegir de forma fluïda i sense aquesta fluïdesa és impossible que després comprenguin el que llegeixen. Llavors, ens ofereixen aquesta possibilitat, doncs endavant.
Aquest curs, el projecte U-Binding, arribarà a 400 infants d'I5 i primer de primària, de les escoles Lola Anglada, Joaquim Ruïra, Belvitge, Pare Enric Dussó, La Carpa i Charlie Ribel, i també el Col·legi Alpes.
Més de 1.500 joves d'instituts d'arreu de la ciutat passaran aquests dies per l'Oficina Jove per recopilar informació sobre l'oferta formativa que tindran a l'abast quan acabi l'ESO i també orientació per escollir un itinerari acadèmic concret. Les jornades del programa Connecta Futur s'allargaran fins al 19 de març.
Es tracta del programa Connecta Futur, un acompanyament que l'Ajuntament ofereix des de fa dècades a l'alumnat de quart d'ESO, per tal que aquest jovent conegui tot el ventall d'estudis postobligatoris. A l'Oficina Jove de Bellvitge hi ha plafons informatius sobre tota mena d'opcions professionals, des de les més tradicionals, com la mecànica i la construcció, fins a noves professions del món digital.
Sí que fem una mostra de tots els sectors que hi ha actualment, ¿vale? I futurs sectors emergents, però sí que és veritat que temes de biotecnologia, temes de tecnologies de la informació i la comunicació i temes de serveis a les empreses són els temes que ara mateix també estan en auge.
Rebre aquest cop de mà per triar els estudis orientats al futur professional té bona acceptació en general entre l'alumnat.
Ahorita no sabía qué hacer, pero ahorita ya que me están haciendo las charlas y todo eso, ya yo he sabido que quiero hacer de grande.
Porque yo voy a ser cardiocirujana y porque me apasiona la biología, la física y la química y todo eso.
Molt bé, perquè és molt interessant aquest tema, perquè després de l'ESO és molt difícil elegir una cosa que és molt important per al teu futur.
És el que toca, eh? Algun cop en la teva vida de tomar decisions i aquest és el cop.
Les sessions també inclouen dinàmiques i activitats en grup, amb l'objectiu que la decisió de què fer en acabar l'ESO sigui plenament conscient i s'ajusti als desitjos de cada alumne. A banda d'exposar les opcions acadèmiques, també es posa l'accent a les qualitats potencials de cada alumne.
Però també hi ha unes competències transversals que cada vegada més les empreses demanen. Com és la planificació, com pot ser la iniciativa, com pot ser l'autoprenentatge.
Les sessions del programa Connecta Futur a l'Oficina Jove de Bellvitge s'allargaran fins al 19 de març.
El preu de mitjana del lloguer de pisos se situa en 839 euros al mes, una xifra que ha donat a conèixer la Generalitat fa uns dies i que suposa una baixada d'una mica més d'un 1% respecte al trimestre anterior. L'Hospitalet és de les poques ciutats en zones tensionades del preu del lloguer, on el preu baixa. De fet, a Barcelona ciutat augmenta un punt i mig i als municipis d'àrees tensionades l'augment és de gairebé un 3%. Això sí, si el preu del lloguer d'habitatges a l'Hospitalet el comparem al de fa un any, aleshores s'enfila en un 2,4%. Avui volem parlar del patrimoni de Collblanc de Torrassa i de les demandes i reivindicacions de l'associació Defensem el Castell de Bellvís Agbalat i per això ens acompanya avui aquí al plató de Televisió L'Hospitalet el Manel Trullols, bona tarda, de l'associació Defensem el Castell de Bellvís Agbalat. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Comencem parlant de diverses qüestions. Primer de tot, pel que fa a la regeneració de la cornisa verda de la Torrassa, que inclou els nous jardins del solar de l'antiga fàbrica Sas, és un dels projectes que formarà part d'aquest pla del Samuntà, d'aquesta zona nord de la ciutat. Primer de tot, està previst que es faci la licitació de les obres i que l'any 2027 comencin els treballs. En aquest sentit, com veieu el projecte i els terminis per a aquest espai de Collblanc de Torrassa?
Molt bé, aviam, és una il·lusió per a la gent del barri. Malgrat tot, és un projecte sense licitació, és a dir, nosaltres no hem tingut cap tipus de col·laboració amb el veïnat, hem fet el que han volgut. Portem com 4 o 5 anys ja de retard. La Núria Marín ens ho va presentar amb uns petits pamfletos, doncs uns bancs que miraven al mar, molt bé, però hi havia, la idea era una zona, diguéssim, de bancs, unes màquines per fer gimnàs a la gent adulta i després un pipicant. No sé si les coses comparteixen, però bueno, el terreny dona per si perquè té més de... ens anem a 900 metres quadrats i ja és una cosa interessant. Podria ser més gran si l'Ajuntament al seu moment hagués adquirit la casa que hi ha que dona la Ronda de Torrassa, que estava en venda i a més és d'en Puig i Cairal, el que podria estar ben bé perfectament el Pepa, però bueno, és el que hi ha. Demanar l'opinió dels veïns no va amb l'Ajuntament. També entenc que, a veure, entenc que hi ha molta gent migrant que desconeixen les necessitats del barri i fins i tot les coses que puguin tenir un valor arquitectònic. Però és el que diem, l'amic Ireneu ho diu, no pots estimar el que no coneixes. Aleshores, a aquesta gent no se'ls pot exigir tampoc fer que facin un test per dir el que volen. El que sí que està clar és que hi ha associacions de gent que sí estan capacitats per opinar de les necessitats del barri. Per exemple, nosaltres com a castell defensem, no el castell, sinó tot patrimoni. Tenim, per exemple, Stop de Degradació Collblanc Torrassa, tenim l'agrupació de veïns, tenim els Amics del Ferrocarril i tantes altres entitats que agrupen a gent que tenen un interès i uns coneixements sobre les necessitats reals del barri.
Això pel que fa al solar de l'antiga fàbrica Sas, també li volia preguntar una altra qüestió que hem parlat moltes vegades, que és el pont d'en Jordà. El pont d'en Jordà, hi ha unes obres de rehabilitació que haurien d'haver estat enllestides el 2024, però l'empresa, en aquest cas, que havia de fer doncs, les obres, va renunciar per l'augment de preus dels materials i tot això s'ha anat endarrerint. Tot plegat va en detriment, aquesta demora, en detriment a la seva conservació actual d'aquest pont?
El pont d'en Jordà, el pont d'en Jordà no caurà. Si hi ha alguna cosa ben parida és el pont d'en Jordà. Tinguent en compte que el que són els suports del pont els va fer l'arquitecte municipal, en Puig i Cairal, i el que és el pont està fet per la maquinista terrestre i marítima, però sota la supervisió del gabinet Eiffel, és a dir, que són els mateixos que van fer la Torre Eiffel. Quan caigui la Torre Eiffel, potser caurà el pont. No? El que té aquest pont, que pot fer molts moviments perquè no porta cap soldadura, és tot replonat i està en franques, per l'edat que té 90 anys i per l'edat que té està en força bon estat. El que sí que està malament són les plataformes d'arranque de l'arc del pont, perquè al ser plataformes planes doncs, amb l'aigua s'han deteriorat i estan foradades. El paviment, que ja l'han rebossat diverses vegades, però amb els mils de persones que hi passen es torna a veure l'original, que és de pedra de riu. I després les baranes, que són unes malles, que ja vaig comentar-ho alguna altra vegada, que amb el costum de posar-hi candaus, doncs, per poder recuperar els candaus, tallen la malla i queda en forma doncs, de punxa. Aviam, t'hi pots fer unes garrinxades si t'hi acostes. És fàcil acostar-s'hi perquè, quan menys t'ho esperes, passa una bicicleta o un patinet. I després la mainada té el costum de veure el tren. Aleshores, si s'hi apropen per veure el tren, el que és el filferro que surt de la malla els hi queda a l'alçada de la cara. És a dir, és un perill. És un costum que ha vingut de fora i, a part d'això, el pont, ja et dic, no té... Necessita una... Jo sàpiga que jo s'ha pintat dues vegades. Quan el van inaugurar i una pintura que vaig veure jo que no tenia res que veure amb el color ni molt desagradable. Però, clar, són 90 anys. Nosaltres l'any passat vam celebrar els 90 anys del pont. Vam tindre el recolzament dels amics del ferrocarril, d'altra vegada, insisteixo, en grups del barri, amb l'estop altra vegada, i vam celebrar-ho fins i tot amb un pastís. Vam recollir firmes i vam fer una festa doncs, per 90 anys del pont, que crec que s'ho mereix.
I ja per acabar, perquè no tenim massa temps per més, també li volia preguntar pel castell de Bellvís. El castell de Bellvís, que encara està pendent d'aquesta excavació arqueològica abans de fer la seva reforma, rehabilitació, volia dir, integral. Us ha informat l'Ajuntament els terminis previstos o com està tot plegat?
Bé, els terminis previstos que digui l'Ajuntament no se'n pot fer massa cas. Des del 2007 que el van descobrir, el 2008 ens van dir que existia, hem anat fet una evolució, el 2015 es va enderrocar el que eren les vivendes, va quedar com a tàpia, en fi, és una evolució que no ens podem fiar de les dates. Hem perdut moltes possibilitats perquè teníem el 2022 teníem una opció de, amb l'ajuda, diguéssim, de l'Estat europeu per fer les reformes. L'Ajuntament va deixar perdre els seus 800.000 euros i ara tenim uns 600 que diu que començaran aquest any. A veure, tenint en compte que el castell, a part de l'església de Santa Eulàlia de Provençana, em sembla que és, bueno, i és el més antic que tenim a l'Hospitalet, doncs cal tindre-ho en compte. Nosaltres, el castell és una torre fortificada del segle XI o principis del XII, però el que hem trobat és, diguéssim, morter romà, que vol dir que probablement aquesta torre de guaita estigués edificada sobre les runes d'una antiga torre de guaita dels romans, perquè hi ha el ciment típic dels romans. A més, és un punt d'una talaia de vista des de Montjuïc fins a Sant Boi, i era la torre que vigilava la separació entre l'Àndalus i els comtats d'aquí de Catalunya, perquè el riu Llobregat, d'alguna manera, durant uns anys va ser la frontera. És a dir, esperem que ho arreglin, volen que sigui un centre de memòria històrica del Llobregat o del no sé de què, quan la Torrassa en si té prou memòria històrica com per poder omplir no només el castell, sinó la Catedral de Barcelona i el que faci falta. Tenim un grup a Òmnia Gisarrels que està recuperant per mitjà de memòria del barri de Collblanc buscant la gent gran abans que se'ns escapin, per recollir tota la informació, totes les vivències i fotografies, i això sí que realment és un patrimoni, diguéssim, que val la pena perquè se'ns escapa. Tot el que és patrimoni, l'Ajuntament s'ho passa una mica pel forro. Ara hem tingut la desgràcia que amb la ventolera ens ha caigut la paret de la Torre Gran, que està al Pepa i no li serveix de res tant ni al Pepa ni al Papa. S'ho fan entre la companyia d'aigües, l'Ajuntament, qui sigui, però la qüestió és que totes les masies van caient. I és una llàstima perquè ens quedarem sense patrimoni. I, evidentment, és la memòria històrica d'un poble i una gent que va lluitar els seus moments.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Manel Trullols, de l'associació Defensem el Castell de Baby Isaac Balac, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Gràcies.
I seguirem parlant en d'altres ocasions.
Molt agraït.
Que vagi molt bé.
Adéu, gràcies.
I seguim l'informatiu i ara parlem de l'Antònia López, que està nomenada nova presidenta del Consell de l'Esplai de l'Hospitalet en substitució de Felipe Campos, que finalitza la seva etapa després de 10 anys al capdavant de l'organització.
Antònia López assumeix el càrrec amb el compromís de donar continuïtat a una etapa marcada per l'estabilitat i el creixement. La nova presidenta creu que el Consell de l'Esplai de l'Hospitalet ha de continuar sent la xarxa que aglutina les entitats de lleure i acció social de la ciutat, amb l'objectiu de consolidar tota la feina feta per la igualtat d'oportunitats, la cohesió social i el desenvolupament comunitari.
Continuar sent el compromís que tinc amb la infància, l'adolescència de la ciutat d'Hospitalet. I, en definitiva, jo ja havia estat presidenta del Consell, torno a ser novament presidenta, i és refermar aquest compromís amb la justícia social, les igualtats d'oportunitats i amb les infàncies i les adolescències.
D'altra banda, Antònia López aposta perquè les entitats de lleure, educatiu i acció social de la ciutat garanteixin el dret al lleure educatiu, promoguin la inclusió social i contribueixin a la millora de les condicions de vida de la infància, l'adolescència i les seves famílies.
Ajuda molt, no, a la cohesió social dels barris i al mateix temps a poder oferir igualtat d'oportunitats a molts infants que, si no fos per aquestes entitats, difícilment les podrien tenir.
Amb aquest relleu a la presidència, el Consell de l'Esplai inicia una nova etapa amb la voluntat de continuar reforçant en el treball en xarxa i el compromís amb la transformació social a l'Hospitalet.
La revista Des de Ja del barri de la Florida presenta un nou número. En aquesta nova edició, les iniciatives comunitàries, l'impacte de la calor i com afecta el veïnat del barri i també el conflicte a Palestina centren en bona part de la publicació.
La revista Des de Ja estrena el 12è número amb un ventall de reflexions a peu de carrer, propostes comunitàries i l'òptica internacional d'indrets com Tanzània, el Sahara Occidental i Palestina. Des de la Fundició, l'entitat impulsora, destaquen que ja s'ha consolidat a l'Hospitalet com una publicació de referència. Tot i l'ampli espectre de temes, el barri de la Florida és el nexe d'unió.
Tenim un bloc dedicat a iniciatives, projectes que donen resposta a algunes necessitats i algunes problemàtiques del barri de la ciutat. Tenim un altre bloc d'articles que denuncien o criden l'atenció sobre diverses qüestions d'ordre social, polític, cultural, i una secció internacional molt important en aquesta ocasió on s'aborda la situació a Tanzània de la mà d'un corresponsal de la revista sobre el terreny, que és el nostre veí Danford, que va estar residint a la Florida fa un temps.
Una de les iniciatives que recull la publicació és la Marmita. Per 2,5 euros ofereixen un plat nutritiu i ecològic al local de Laurel 31.
Todo lo que hace es poner la comida como un centro comunitario, donde podemos comer juntas. Por ejemplo, las personas mayores pues no tienen por qué comer solas cada día y a un precio muy popular, porque ya te digo, accedemos todos al alimento, con lo cual abarata los costes.
Aquesta edició també recull un reportatge sobre l'impacte de la calor i com s'ha convertit en un problema de salut pública al barri.
Habitatges que no estan preparats, és a dir, que no estan aïllats degudament durant l'estiu, pot fer que la gent estigui exposada a temperatures molt altes, però si a sobre això ho complementem en pocs espais públics que la gent no pot sortir a refrescar-se i a sobre amb condicions laborals molt extremes degut a la precarietat laboral, doncs això fa un còctel que realment, com hem vist el passat estiu, pot portar fins a la mort a molta gent.
També es pot trobar una entrevista a l'escriptora hospitalenca Alba G. Mora, la lluita dels veïns de Porta Nord o la incertesa del Pla del Samuntà.
La Colla Jove de l'Hospitalet inicia una nova etapa amb la renovació de la seva junta. La formació castellera vol continuar creixent i reforçar el seu compromís amb la cultura popular i la ciutat.
La Colla Jove de l'Hospitalet ha renovat la seva junta amb l'objectiu de continuar creixent i ampliant la formació de cara als pròxims anys.
Som una colla doncs això, molt familiar, a part de familiar també n'hi ha gent jove, n'hi ha gent gran, n'hi ha gent que portem molts anys, n'hi ha molta entrada i sortida de gent i, bueno, i esperem una mica consolidar-nos una mica més aquesta estabilitat i anar creixent a poc a poc.
Cada grup s'identifica per la seva indumentària, especialment pel color de la camisa i l'escut de la colla.
Doncs mira, als assajos ara estem fent una estona d'espatlleres, que practiquem la part més tècnica de la pujada. Després farem proves més centrals, que tota la colla envolta una prova, que sol ser més de tronc o amb pinya inclosa. I aleshores, després, al final de tot, fem pilars. Pilars sobretot perquè la canalla pugui també practicar els pilars.
Els castellers són una de les tradicions més arrelades de Catalunya i des del 2010 estan reconegudes com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO.
Aquí a la ciutat els actes importants nostres són les festes de primavera, com no. Després tenim la plaça Montserrat Petit, que és el 13 de juny, la nostra diada, que és el juliol, la segona cap de setmana de juliol, i el nostre aniversari, que és el segon cap de setmana de novembre.
Entre les activitats més emotives hi ha els anomenats Pilars de Dol, que aquest febrer s'han celebrat a l'Església de Santa Eulàlia en record a les pèrdues de membres i familiars de la colla.
Durant aquests dies, el centre comercial Gran Via 2 s'ha transformat en un saló recreatiu de videojocs dels anys 80 amb màquines arcade clàssiques, una experiència per als més nostàlgics.
Als anys 80 va arribar el gran boom de les màquines recreatives de videojocs. Els joves es reunien als salons recreatius on a canvi d'unes monedes passaven la tarda i lluitaven per ser el número 1 del rànquing.
Y esto era típico la sala de máquinas que le llamábamos y había arcades que eran a 5 duros entonces. Y todas las tardes, algunas veces, ibas con tus 100 pesetas que te daba tu madre y a jugar y lo vas. Trae muchos recuerdos.
Sí, yo iba con los amigos, compramos un bocadillo, nos íbamos a las recreativas y bueno, nos ponemos allí a pasar la tarde.
Pero sí, el Street Fighter de toda la vida, sí. Ja no me'n recordo ni com es deia, Mega Drive o alguna cosa així.
Eren jocs típics de la nostra època, de quan érem jovenets, no hi havia PlayStation ni aquelles coses, eren coses com això tot, i clar, és un bon revival.
Uns records que ara es poden reviure al Gran Via 2 amb la proposta Arcade Retro. Els visitants al centre comercial poden transportar-se fins als anys 80 i gaudir de videojocs clàssics com el Pac-Man, el Tetris o el Sonic. Una experiència que permet als més nostàlgics reviure la màgia dels videojocs, però també donar-ho a conèixer entre els joves.
La idea és poder arribar a un públic bastant extens i poder agafar des d'aquesta gent gran, adults, nostàlgics de l'època, però proposar també una activitat que agradi a nens, famílies, una mica arribar a tothom. De fet, sabíem que estava tornant tot això i hem volgut aprofitar l'oportunitat i per això vam pensar en fer alguna cosa retro i alguna cosa d'aquesta època.
L'experiència la completa un fotocall d'estètica retro per fer-s'hi fotos. Tot plegat es pot gaudir fins al 28 de febrer de forma gratuïta.
El Rugby Club Hospitalet inicia aquest diumenge la fase de descens de la Divisió d'Honor B masculina. Evitar perdre la categoria és el gran objectiu de l'equip de Jordi Sánchez.
Comença a l'hora de la veritat per al Rugby Club Hospitalet de Divisió d'Honor B masculina. Després d'una primera fase complicada, amb canvi d'entrenador i el retorn de Jordi Sánchez a la banqueta, l'equip afrontarà la segona part de la temporada sabent que ara ja és definitiva. Enquadrats en el grup B de descens, Sitges, Buc, Palma i el Toro són els rivals amb els quals lluitarà per evitar perdre la categoria.
Yo había enfocado esta segunda vuelta de la primera fase como una pretemporada larga. Ahora ya esa parte se acaba y vienen 8 finales que esperamos poder sacar adelante con esos 4 partidos en casa, sobre todo, que queremos hacernos fuerte, claro. Y la verdad que el calendario es bastante agradecido. Ahora el primer partido es en casa de Sitges y luego recibimos a los 2 Baleares seguidos en casa. Creo que es súper importante ese primer inicio, sumar puntos para ir más tranquilos en la segunda vuelta. Pero creo que van a ser partidos muy disputados entre todos, vamos a competir todos de tú a tú y insisto que creo que la clave es los partidos en casa.
Una segona fase en la qual, a priori, només perdia la categoria l'últim classificat. però podria haver-hi algun descens més si des de la Lliga Elite baixa algun conjunt de la mateixa zona geogràfica. Per tant, el que ha intentat el Rugby Club Hospitalet és quedar el més amunt possible i evitar mirar altres competicions. Hi ha lesions que poden complicar aquest objectiu, però des del club volen mantenir-se optimistes.
Yo los veo bien, hemos recuperado también, hablábamos de las lesiones, hemos recuperado piezas importantes como es el Pera en Melé, que estábamos sufriendo muchísimo en Melé, tenemos a Dida que está liderando la Touche este año y pues ya tiene esos 8 partidos de bagaje, realmente creo que vamos a sacarlo adelante, estoy bastante confiado, también es verdad que los jugadores se lo tienen que tomar en serio, que tenemos que apretar los dientes tanto martes y jueves o los lunes en los entrenamientos para acabar de compactar todo, pero creo que llegamos en un buen momento.
El primer partit del Rugby Club Hospitalet en aquesta segona fase serà aquest diumenge, a 1:15, a Camp dels Sitges.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Hospitalet impulsa el projecte Ubinding per reforçar les habilitats lectores a les escoles de la ciutat i participen més de 400 alumnes de 10 centres educatius. Es tracta d'una iniciativa pionera desenvolupada amb la Universitat de Barcelona i la Fundació Josep Finestres. Continua sent la xarxa que aglutina les entitats de lleure i acció social de la ciutat. Amb aquest compromís, Antònia López afronta el nou càrrec de presidenta del Consell de l'Esplai de l'Hospitalet, en substitució de Felipe Campos, que finalitza la seva etapa després de 10 anys al capdavant de l'organització. La colla jove de l'Hospitalet enceta una nova etapa amb la renovació de la seva junta. El principal objectiu de l'entitat és seguir creixent i ampliar la formació de cara als propers anys. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.